L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda que un dia més us fem arribar a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 16 de juny, informativament parlant encetem una nova setmana i ho fem com cada dia, amb la crònica, amb l'actualitat de la jornada que diàriament obrim a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant que el govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre lidera un front comú institucional per reclamar el traçat consensuat de l'autovia A7 al seu pas per les nostres comarques. Després d'una visita d'un parell de dies la passada setmana a les Terres de l'Ebre, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, anuncia que portarà al Consell d'Europa el projecte Castor per la manca d'informació sobre el projecte i els sismes. Felip Puig, el conseller de la Generalitat, inaugurava divendres passat la nova seu de Pimec a les Terres de l'Ebre. El president de Pimec al territori, Santiago Rosselló, demanava al conseller millors comunicacions, tant per carretera com per tren, al territori per tal de ser més competitius. La Diputació de Tarragona aprova un conveni amb la Generalitat, conveni que agilitarà la prestació d'ajuts econòmics del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya als municipis de les comarques tarragonines. I avui també destacarem que la passada setmana es feia al canal l'acte de cloenda del projecte Aprenem Junts, un projecte que conjuntament han portat a cap Ajuntament, Biblioteca i l'Institut del municipi. Encara des d'Alcanar destacarem propostes formatives com l'organització d'un curs de formació professionalitzadora en agricultura ecològica. I avui també parlarem del Consell Comarcal del Baix Ebre i del cicle de xerrades adreçat a dones i gent gran de la comarca. A la recta final del nostre temps d'informació tractarem qüestions esportives. D'una banda, destacarem la victòria del Deltebre en la promoció d'ascens, victòria que li permetrà militar l'any que ve a la segona catalana. I com no, farem referència també a l'èxit de participació que un any més ha representat la tradicional marxa nocturna de muntanya Fredes Paüls, enguany superant els 900 inscrits. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja la crònica informativa d'este dilluns. Comencem parlant del delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que lidera un front comú institucional per reclamar el traçat consensuat de l'autovia A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Els representants municipals del territori han acordat de presentar mocions als diversos ajuntaments per tal de refermar aquesta proposta consensuada l'abril de l'any 2005. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, segons informa la nota de premsa feta arribar per la delegació del govern, Xavier Pallarès va reunir el passat divendres els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pel traçat de l'autovia A7 en el seu pas per les Terres de l'Ebre, que corresponen al subtram La Jana, el Perelló, del tram Castelló, l'Hospital de l'Infant, per prendre una posició conjunta. Després, que recordem, ajuntaments com el d'Amposta o Tortosa anunciessin que presentarien mocions en contra de la decisió del Ministeri de Foment en quant a lo que fa referència al traçat. Xavier Pallarès va voler destacar que l'objectiu principal de la reunió va ser mantenir el front comú institucional que es va constituir a l'abril de l'any 2005 per tal de que tinguéssim la força possible per plantejar a Madrid un canvi del traçat que protegeixi les zones més afectades, però sense que suposi un retard en la seva execució, i alhora reclamen també la gratuïtat de l'autopista AP7 per als residents a les Terres de l'Ebre. Concretament, en el marc de la reunió es va acordar l'elaboració d'una moció conjunta per ser aprovada per tots els municipis de les Terres de l'Ebre, les forces polítiques presents al Parlament de Catalunya, també al Congrés dels Diputats i al Senat, que demana, primer que res, refermar l'acord de tots els partits polítics de les Terres de l'Ebre de l'abril del 2005 sobre una proposta de traçat consensuada on es plantejaven les al·legacions a l'estudi informatiu presentat pel Ministeri de Foment. Així es reclama evitar la zona de protecció d'aus, també protegir el futur aeròdrom de Santa Bàrbara, el nucli urbà de de Campredó i la urbanització de Benaixaró, i també que s'apropi el traçat de la AP7 allargant-lo fins a l'Ametlla de Mar. També reclama que la presentació de les al·legacions no suposa una excusa per al retard de l'execució de l'autovia A7, i també reclama la gratuïtat de l'autopista AP7 en el tram de les Terres de l'Ebre i per als residents de les Terres de l'Ebre mentre no s'inicien les obres i es posi en funcionament l'autovia A7. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre també té previst reunir-se en breu amb els representants a les Terres de l'Ebre dels partits polítics presents al Parlament de Catalunya per traslladar-los precisament l'acord institucional i combinar-los a que s'hi sumen.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant del síndic de Greuges, en Rafael Ribó, que va anunciar la passada setmana que s'adreçarà al Consell d'Europa i també al Comissari Europeu dels Drets Humans perquè es posicionen sobre la manca d'informació al voltant del projecte Castor. Rafael Ribó, que el passat dijous es va reunir amb representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i també amb representants de l'Ajuntament d'Alcanar, considera inadmissible que no hi hagi informació transparent sobre aquest projecte i que s'hagi d'aconseguir aquesta informació a pedaços. El síndic també va anunciar que a partir de la queixa que dijous passat li va presentar la plataforma s'emprendran actuacions per exigir responsabilitats sobre les autoritats que van aprovar el projecte. I és que, afegia, el decret de concessió del Castor és un disbarat. Segons explicava Rafael Ribó, aquesta queixa extensa presentada dijous per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia sobre el projecte Castor ha fet que la institució decidisca d'obrir noves vies d'actuació més enllà de les iniciades d'ofici l'octubre de l'any 2013 arran de l'episodi sísmic. La primera d'aquestes actuacions, i que es començarà a tramitar per la via d'urgència aquest mateix divendres, serà la de traslladar al Consell d'Europa i al Comissari Europeu dels Drets Humans la manca d'informació que hi ha sobre el projecte. Rafael Ribó.
És inadmissible que no hi hagi informació transparent sobre Castor. No pot ser que anem recollint pedaços d'informació com qui recull engrunes, perquè ara un diputat ha aconseguit no sé quin informe, l'altre ha filtrat no sé què. És un tema d'una enorme importància, d'una enorme transcendència en tots els fronts. Si voleu, el més immediat és el perill civil, però el més profund és la befa que pot significar a la democràcia i als poders públics, i no pot ser que no hi hagi informació. Què farem en aquest sentit? Veient la fragmentació de la informació, veiem la negativa a donar informació, veiem com molta informació es passa al gran públic en llengua anglesa. Nosaltres ens adreçarem al Consell d'Europa, i molt en concret el Comissari Europeu de Drets Humans, que són els que han de vetllar perquè es compleixi el Codi Europeu d'Informació amb aquest tema, perquè si algú no ho sap, el Consell d'Europa pot fer decisions d'obligat compliment per l'Estat espanyol, com va succeir amb el Tribunal quan va fallar sobre el tema de doctrina Parot, o com va fallar sobre el desnonament d'un bloc de pisos a Girona. Ens hi adreçarem demanant quina és la seva posició sobre aquesta manca d'informació sobre aquest tema.
Una altra de les actuacions que el síndic emprendrà anirà adreçada a exigir responsabilitats sobre les autoritats que van aprovar el projecte. L'escoltem.
Marxa les actuacions corresponents per exigir responsabilitats sobre les autoritats que van anar aprovant el projecte. El decret de concessió és un autèntic disbarat. i fins avui no hi ha hagut l'exigència de responsabilitats no polítiques que no pot exigir el síndic, sí administratives pel bon o mal govern, que és tasca del síndic o dels defensors. I veiem, i ho anem a estudiar a fons, una expressió clara de mal govern en com es va concedir l'activitat a la plataforma Castor.
El síndic també va anunciar que estudiaran com activar la via judicial per evitar que s'hagi d'indemnitzar l'empresa promotora del projecte amb recursos públics. Ja hi ha, diu Ribó, alguns plets en procés i s'estudiarà com fer-ho, però sempre plana l'amenaça de la indemnització, i és que a Sant de Què els contribuents han de pagar 1.300 milions d'euros. Per últim, Ribó assegurava també que s'adreçarà a la defensora europea per a que doni i exigisca explicacions de la no atenció per part de la Comissió Europea a la plataforma en defensa de les terres del Sénia. Ribó va fer aquestes declaracions durant una trobada amb els mitjans de comunicació, coincidint amb una visita de dos dies a les Terres de l'Ebre. El síndic va explicar també que durant l'any passat va rebre 138 queixes de l'Ebre, que representen un 1,6% del total de Catalunya, i 105 consultes. Del total de queixes, la població que més denúncies va fer del nostre territori va ser Alcanar, amb 21, tot i que cap d'aquestes queixes era referides al projecte Castor. A continuació es troba Tortosa amb 18 i Amposta i La Ràpita, amb 11 reclamacions o queixes cadascuna de les dues poblacions. Les polítiques territorials, medi ambient, urbanisme i habitatge han estat l'àmbit que més queixes han generat, amb 41, seguides de l'administració pública i els tributs, amb 40, i les polítiques socials, educació, infància, salut i serveis socials, amb 35. De l'informe del síndic destaca també que la Diputació de Tarragona, amb 31 queixes, és l'administració que més peticions d'intervenció ha generat, seguida dels ajuntaments d'Alcanar i Tortosa, amb 11 queixes cadascun. Pel que fa a la col·laboració amb el síndic en la investigació de les queixes, l'Ajuntament de Tortosa ha registrat un temps de tramitació lleugerament millor al de la mitjana d'ajuntaments catalans. En concret, el consistori tortosí ha trigat un termini de 91 dies a respondre les peticions del síndic, mentre que la mitjana dels ajuntaments catalans és de 104 dies.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'informatiu inútil.
El recorregut informatiu del dia passa avui també per Amposta. El conseller Felip Puig va inaugurar divendres passat la nova seu de Pimec a les Terres de l'Ebre. El president de la petita i mitjana empresa de Catalunya a les nostres comarques, Santiago Rosselló, va demanar a Felip Puig millors comunicacions tant per carretera com per tren al nostre territori per tal de ser més competitius. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, el divendres a la tarda el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, inaugurava la nova delegació de les Terres de l'Ebre, situada a Amposta, amb la presència de Manuel Ferrer, alcalde de la ciutat, Josep González, president de Pimec, Santiago Rosselló, que és el president de Pimec Terres de l'Ebre, i Josep Joaquín Cendra, que és el president de Pimec a Tarragona. Santi Rosselló, president de Pimec Terres de l'Ebre, va destacar que l'objectiu de la patronal és estar més a prop del teixit empresarial i econòmic del territori i poder-los oferir formació, jornades interessants i útils, serveis adaptats a les seves necessitats i formació d'interès. Santiago Rosselló va demanar al conseller millores en les comunicacions que ajudarien a fer créixer la competitivitat del teixit empresarial de les Terres de l'Ebre, com l'aixecament dels peatges fins a l'Hospitalet de l'Infant i una freqüència més alta de parades tant de viatgers com de mercaderies a l'estació de l'Aldea. També va afegir el president de Pimec que s'aprofiti la taxa turística per promocionar el potencial turístic de les Terres de l'Ebre i que s'aconselli a les empreses instal·lar-se en sòl industrial del territori. Per la seva part, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va assenyalar que s'ha posat en valor el diàleg social, una capacitat de diàleg que aquí a Catalunya ens ha permès començar a sortir de la crisi. També va emplaçar els assistents a estar obsessionats per la recuperació econòmica i els ha demanat que mantinguin el bon nivell de treball confiant en els agents econòmics i socials de Catalunya. Cal destacar que la inauguració de la nova seu d'aquestes petites i mitjanes empreses de Catalunya a les Terres de l'Ebre es troba a l'Avinguda de la Ràpita d'Amposta.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant de la Diputació de Tarragona perquè el plenari d'aquest organisme supramunicipal va aprovar el passat divendres un conveni amb la Generalitat que determina l'aportació de la Diputació al finançament de les anualitats 2014 i 2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. En virtut d'aquest acord, la Generalitat cedeix la gestió del Pla d'Acció Municipal, del PAM, d'aquest període a les Diputacions, la qual cosa permet a l'ens supramunicipal el desplegament immediat d'ajuts per a inversions i despesa corrent als ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La dotació del Pla d'Acció Municipal de la Diputació per al quadriani és de 50 milions d'euros. A més, la Diputació també aporta 3,7 milions més per als anys 2014 i 2015 dins del Pla General del PUOSC, del Pla Únic d'Obres i Serveis. L'acord, rubricat per unanimitat del ple de la corporació, com hem dit el passat divendres, en convocatòria extraordinària, agilita l'aportació de recursos als municipis per part de la Diputació. A partir d'aquest moment, la Generalitat signarà el decret que farà possible aquesta aportació de la Diputació als municipis tarragonins. La Diputació ja va anunciar fa dos mesos l'aportació d'una dotació extraordinària de 6 milions d'euros per a inversions sostenibles als municipis i entitats municipals descentralitzades de menys de 20.000 habitants del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en este cas a través del Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les Cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent ans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les Cases i a Alcanar Platja.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara parlant de temes relacionats amb la formació. Per fer-ho, comencem, en este cas, parlant de l'Ajuntament d'Alcanar. El passat dimecres, dia 11 de juny, va tindre lloc al Verger de la Mestra Gual l'acte de cloenda del projecte de voluntariat Aprenem Junts, un projecte que conjuntament impulsaven l'Institut Sol de Riu d'Alcanar junt amb la Biblioteca Trinitari Fabregat i les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament canareu. A proposta del Departament d'Ensenyament, es va posar en marxa aquest curs, el 2013-2014, un projecte d'aprenentatge-servei anomenat Aprenem Junts, que tenia l'objectiu de conscienciar els alumnes de les necessitats socials del municipi i donar a conèixer la importància del voluntariat com a acció responsable de compromís cívic. Al llarg d'aquest curs, els alumnes de quart d'ESO de l'Institut han tingut l'oportunitat de fer tasques de servei compromeses amb la societat, destinant 12 hores a fer tasques de voluntariat a la sala infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat. D'aquesta manera, es pretenia que els estudiants adquirissin aprenentatges pràctics en formació de valors alhora que s'involucressin també en una problemàtica social actual i en prenguessin consciència, ja que són molts els pares que troben en la biblioteca una opció per a que els seus fills puguen passar les tardes. Aquesta iniciativa vol vincular el món educatiu amb les necessitats socials del municipi. A través d'aquest servei a la societat, a través del voluntariat, els participants adquirixen experiències i contribueixen a atendre les necessitats reals de l'entorn social. L'acte de cloenda del projecte es va celebrar el passat dimecres, dia 11, al Verger de la Mestra Gual, al pati de la Biblioteca Trinitari Fabregat, i va comptar amb la presència, entre d'altres, de la inspectora dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, Immaculada Obiol, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, i la regidora d'Educació, Mari Carme Navarro. En l'acte, en la directora de l'Institut, Carme Cavaller, i el professor que ha dirigit el projecte, Àlex Arias, van destacar la importància d'un projecte tant des de la part educativa com també des de la social i van fer una valoració molt bona del primer any d'experiència a partir de les dades obtingudes de les enquestes fetes als alumnes participants. De la mateixa manera, dos representants dels alumnes participants en el projecte també van expressar la seva satisfacció per haver participat en el programa Aprenem Junts i van ressaltar que havia estat una experiència molt enriquidora tant per als xiquets i xiquetes usuaris de la biblioteca com per als alumnes de secundària de l'institut que hi han participat. Aprenem Junts, recordem, és un projecte pilot que ha començat enguany, però que té també la intenció que el proper curs formi part del currículum educatiu. I hem de remarcar que en aquest primer any de posada en marxa ja ha rebut el segon premi en la categoria Terres de l'Ebre de la 7a edició dels Premis Federico Mayor Zaragoza, un concurs de bones pràctiques i accions per construir un món millor. I sense abandonar el canal i parlant també de propostes formatives, hem de destacar també una nota que ha fet pública la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania del municipi, que en col·laboració amb la xarxa Montsià Actiu del Consell Comarcal del Montsià han organitzat un curs de formació professionalitzadora d'agricultura ecològica. Una formació que es portarà a cap al canal els dilluns, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia des del 23 de juny i fins al 29 d'octubre. Entre d'altres, es cursaran matèries en aquest curset formatiu, continguts com les tècniques i els mètodes ecològics de l'equilibri entre paràsits, patògens i cultius. Seran 60 hores lectives sobre aquesta qüestió. També es tractarà la prevenció de l'estat sanitari dels cultius ecològics i aplicació de productes amb 90 hores lectives. El curs inclourà també unes 10 hores lectives de tècniques i eines de recerca de feina, 5 hores de prevenció de riscos laborals, 3 hores de sensibilització ambiental i 2 hores per a igualtat d'oportunitats. Posteriorment, també hi haurà un mòdul de pràctiques professionals no laborals d'agricultura ecològica, un mòdul que serà opcional en este cas per als alumnes que hagin participat de l'activitat formativa Agricultura Ecològica 2, les pràctiques de perfeccionament. Per a més informació sobre totes aquestes qüestions, us podeu adreçar al Servei d'Intermediació Laboral de l'Ajuntament d'Alcanar, demanant per Judit Sancho o trucant al telèfon 977-73-20-13. I deixant enrere l'actualitat d'Alcanar, parlem ara també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha començat aquestes últimes setmanes el cicle de xerrades que anualment ofereix a les dones i a la gent gran de la comarca. Enguany s'han presentat un catàleg formatiu amb més de 15 xerrades relacionades amb temàtiques d'interès general i amb els serveis que gestiona l'ens comarcal. Concretament, la passada setmana es van dur a terme la conferència Ser mare i ser pare avui, conferència impartida pels tècnics del Departament d'Infància i Adolescència a l'Associació de Fibromialgia del Delta, AFIDE. De la presentació de la xerrada se'n va encarregar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, que va subratllar la tasca realitzada per aquest departament en relació amb la gestió dels acolliments i les adopcions, així com l'assessorament i formació que es realitza constantment a les famílies. Al mateix temps, Soler va destacar també que el catàleg de xerrades que ofereix el Consell Comarcal del Baix Ebre posa un èmfasi especial en el fet de mostrar i apropar a la ciutadania els diferents serveis comarcals, així com d'analitzar aquelles temàtiques que més interessen tant a les dones com a la gent gran del Baix Ebre. D'aquesta manera, el catàleg presenta conferències relacionades amb les noves tecnologies, el medi ambient, la salut, el turisme, l'emprenedoria, el consum i la relació pares-fills, entre d'altres. Jo vull parlar
d'embotit per fer una cosa. Festa del tradicional Tres Tombs a Valdea, diumenge 29 de juny del 2014. A les 9 del matí, esmorzar per a tots els participants. I a les 11:30, benedicció dels animals i començament del recorregut dels Tres Tombs per tot el poble. Per fer les inscripcions, poseu-vos en contacte al telèfon 977-450012, 977-450012, o bé a les oficines de l'Ajuntament de l'Aldea. La cabalgada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que es puguin ocasionar. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, amb col·laboració de la Diputació de Tarragona i Fertilizantes Gombau.
L'informatiu Emute.
I abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem avui també crònica de successos. Agents de la Policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra van detindre el passat dia 6 de juny un home de 24 anys i una dona de 19, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Tortosa, com a presumptes autors d'un total de 6 delictes de robatori amb força ocorreguts en poblacions de les nostres comarques com Tortosa i l'Ampolla. totes dues a la comarca del Baix Ebre. Els fets es remunten al passat 13 de març, quan en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i policia local de Tortosa es van detenir 6 persones per delictes contra la salut pública. En l'escorcoll dels dos domicilis de Tortosa, on es portava a terme el tràfic de drogues, els agents van localitzar diversos objectes, entre els quals hi havia joies, aparells electrònics i dues bicicletes. Tot apuntava que el material podria provindre de possibles robatoris i que hauria estat bescanviat per droga. Les investigacions posteriors per esbrinar la procedència dels objectes intervinguts van permetre comprovar que alguns d'aquests objectes havien estat substrets en robatoris. Aquests, concretament, havien estat perpetrats en 4 domicilis i un establiment comercial de Tortosa i també en un domicili de l'Ampolla. Els Mossos també van determinar que els dos joves estaven relacionats directament amb l'autoria dels robatoris, per la qual cosa van procedir a la seva detenció. Una part dels objectes intervinguts ja ha estat retornada als seus legítims propietaris, mentre que els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial, això sí, a l'espera de compareixer davant l'autoritat judicial.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, abans de les qüestions meteorològiques, tractem avui actualitat esportiva i ho fem destacant una molt bona notícia, l'ascens de categoria del Deltebre, que dissabte passat i amb la victòria 0-1 en el seu desplaçament al camp de l'Hospitalet de l'Infant aconseguia de pujar de categoria. El Deltebre enguany militava al grup primer de la tercera catalana, el proper any militarà a la segona. Com diem, després d'haver eliminat en aquesta promoció d'ascens l'Hospitalet de l'Infant. En el partit d'anada, recordem, el Deltebre empatava 1-1 jugant com a local i dissabte aconseguia la victòria a domicili al camp de l'Hospitalet de l'Infant, permetent d'aquesta manera l'ascens, i no només això, sinó que també de retruc permet que l'Alcanar B salve la categoria i l'any que ve continue militant a la tercera divisió catalana. D'altra banda, i parlant d'esports encara, hem de dir també, ho hem de fer esment d'aquest èxit de participació que el passat dissabte va representar la 18a edició de la travessia nocturna Fredes-Pauls, una travessia que enguany ha tingut en rècord de participació amb més de 900 inscrits, concretament 905 i 524 participants que van aconseguir de completar la marxa de 47 quilòmetres per la serralada dels Ports. El més ràpid de tots va ser Xavier Torrent Beltrán, de Benicarló, que va completar el recorregut en un temps de 4 hores i 9 minuts. Estefania Barrera Querol va ser la primera de les dones classificada en el lloc 15 de la general i va completar la marxa en un temps de 5 hores i 19 minuts. Els centenars de participants que van prendre la sortida des de la petita població de Fredes al País Valencià a les 6 de la tarda del passat dissabte i els últims participants que van arribar poc abans de les 8 del matí d'ahir diumenge ja a la població de Paüls, a Catalunya. Els organitzadors de la prova, la Unió Excursionista de Catalunya a Tortosa, van destacar la normalitat amb què es va desenvolupar la marxa, que més que competitiva esdevé cada cop més i any rere any una cita lúdica per gaudir de la muntanya.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui s'espera un dia una mica més tranquil que no pas ahir. Les tempestes poden aparèixer a la tarda, però seran una mica més irregulars, més fluixes. Aquest matí esperem que vagin arribant bandes de núvols per les comarques del nord, sobretot Girona, Barcelona. Aquests núvols poden ser més trencats cap a les comarques de la meitat oest, a Lleida i a Tarragona, i de cara a la tarda sí que podria créixer algun ruixat, puntualment alguna tempesta, a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, però res a veure amb les tempestes fortes que van haver-hi ahir. Les temperatures avui encara es queden una mica baixes, en comparació a les que hem tingut també els darrers dies, i el vent de tramuntana continuarà bufant cap a la Costa Brava i també una mica de mestral en alguns moments del dia cap al sud del país. De cara a aquests pròxims dies, sembla que torna a augmentar la inestabilitat a partir de demà dimarts, amb tempestes una altra vegada fortes, sobretot de cara a la tarda. Dimecres, la mateixa situació, i en canvi dijous i divendres farà més sol i tornaran a pujar les temperatures.
I amb la previsió del temps, com és habitual diàriament, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica informativa del dia. La primera de la setmana des de les municipals de les Terres de l'Ebre, la d'avui dilluns 16 de juny, que un dia més ha tingut el control i l'edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com és habitual diàriament, el nostre agraïment per sintonitzar una de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.